Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 8.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Dimarts 9 de desembre comença l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Un dimarts que ja torna a l'activitat normal després d'un pont festiu per alguns, no per d'altres, però la informació que ha continuat aquest cap de setmana. I avui dimarts, 9 de desembre, començarem parlant del santcugatenc Pablo Feu. És un advocat especialitzat en urbanisme i dret de l'habitatge i és l'autor de l'estudi jurídic que ha reomput amb força en el debat sobre l'accés a l'habitatge. L'informe, encarregat pel Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, el PEM, analitza si és jurídicament viable limitar la compra d'habitatges quan no es destinen a residència habitual. És una mesura que ja s'aplica en ciutats com Utrecht, a Holanda, i que podria tenir encaix en el mercat constitucional espanyol. Coneixerem de bona prop aquest informe i també d'altres polèmiques, com per exemple l'escola La Mirada. En el programa L'Alcalde Respon, de Cugat Mèdia, d'aquesta casa, va parlar d'aquesta escola que de moment no s'està construint i posava en dubte en algun moment que tot anés bastant lligat a l'evolució, al creixement de la natalitat, ara mateix estancat a la nostra ciutat. L'AFA La Mirada va sortir ràpidament criticant aquesta intervenció i l'alcalde Vallès també va dir la seva, dient ben clar que l'escola continuava endavant per aquest projecte. També ha parlat el soci de govern. Ja veuen, un enrenou amb el tema de La Mirada. Però nosaltres, el que dèiem, ens hem de centrar en aquest informe jurídic on l'advocat santcugatenc defensa que la crisi d'habitatge actual no és només social, sinó també urbanística i fins i tot democràtica. Parla de l'article 47 de la Constitució, que diu que les administracions han d'eliminar l'especulació en matèria d'habitatge i hi ha ciutats, ho afirma en aquest informe, que s'estan buidant. L'informe de Feu parteix del següent diagnòstic: les grans ciutats i el seu entorn estan patint un buidament sostingut del seu veïnat habitual. L'informe alerta que aquest procés comporta deslocalització, ja que milers de persones marxen a municipis més llunyans. També resumeix el problema d'aquesta manera: s'està trencant l'estat del benestar i situant persones amb feina estable a la frontera de la pobresa. Sant Cugat, un exemple de manual per Feu. Diu que és un cas paradigmàtic del model que l'informe descriu: una ciutat amb alt atractiu, bona connexió i serveis de qualitat, que ha esdevingut un focus d'inversió i de pressió de demanda. I què proposa exactament aquest informe? Doncs defensa que la limitació és jurídicament viable sempre que es defineix així com una mesura temporal vinculada exclusivament a les zones declarades com atencionades per la llei d'habitatge.
Infomatí, la informació local des de primera hora.
I ara hem de parlar d'altres temes, per exemple, del CAR de Sant Cugat, on hi ha més de 400 esportistes del rendiment practicant tot tipus d'esport, cadascun amb les seves pròpies característiques. Una cosa que els uneix a tots ells, però, és el fet de poder comptar amb un bon acompanyament psicològic, i és que una bona gestió psicològica és molt important en l'esport del rendiment, per la gran quantitat d'hores que dediquen a la pràctica esportiva i l'exigència que hi va associada. Hem parlat amb Eduardo Amblar, membre del Departament de Psicologia del CAR, explica que l'objectiu dels professionals del departament és doble: d'una banda, garantir el seu benestar psicològic, i per l'altra, l'optimització del seu rendiment, tant en l'entrenament com en la competició. Un departament del CAR que ja fa molts anys que acompanya en aquesta feina important mental i psicològicament dels esportistes.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
I el que us dèiem, aquest divendres, l'alcalde Josep Maria Vallès, al programa L'Alcalde Respon de Cugat Mèdia, doncs admetia per primera vegada que el projecte del nou edifici per l'Escola Mirada podria no tirar endavant si continua la tendència de descens de la natalitat al municipi. Dissabte hi havia resposta ràpida i contundent de l'AFA La Mirada, que va emetre un comunicat acusant l'equip de govern d'incompliments i maniobres dilatòries sistemàtiques. Josep Maria Vallès va insistir a assegurar que l'equip actual continua treballant per fer possible l'escola i va afegir que aquesta era l'única realitat. I el seu soci de govern, Esquerra Republicana, també va dir la seva, afirmant que van trobar el 2019 una escola a La Mirada amb mòduls i pendent de construir des de feia 10 anys. En 3 anys la vam ubicar on es podia construir, refaent el projecte, licitant, adjudicant, iniciant les obres, però que estan aturades per sentència del jutge. També, Sisteró ha deixat ben clar que l'equip de govern, en aquest cas Esquerra Republicana, doncs que vol tirar endavant la mirada el més aviat millor, una escola completa i en les millors condicions possibles. I també ha dit que si aquest compromís, que és el pacte signat amb Junts, no es compleix, doncs que hi hauria trencament d'aquest mateix pacte de govern. I amb aquesta sintonia parlem d'esports, perquè cap de setmana, tot i el pont festiu, alguns han jugat. És el cas de l'Oxigen Patiu, que el Club Sant Cugat femení, que perdia 0-4 davant del conjunt del Cerdanyola, en el derbi d'aquesta hoquei lliga femenina. Després també jugarà aquest dimecres davant l'Alpicat i dissabte la tornada de la VS a Cap a Portugal, a Gulpilares, a pista portuguesa, amb l'1-3 d'avantatge per l'equip de Borja Ferrer. Però també hem de parlar del DSB Club Voleibol Sant Cugat, que a falta d'una jornada per acabar la primera volta, ja classificat per la Copa de Reina, suma 21 punts, la millor puntuació d'una primera volta, i encara falta el partit d'aquest dissabte a Menorca davant el líder. Les sancuatenques són terceres, empatades amb les segones, amb l'Eidelberg Canari, i a 3 punts únicament de la Barca Menorca. El darrer partit, 3-1, victòria davant del Gran Canària, i el tècnic Joshua Pérez satisfet pel bon joc de les seves jugadores i consolidar i compartir aquest dia gran amb l'afició.
Bueno, estamos muy contentos. El partido de ayer en casa fue un partido ya para reafirmar nuestro buen juego y nuestra capacidad de sumar victorias como locales, con el pabellón absolutamente lleno, no cabía nadie más, y desarrollando un gran juego que nos ayuda a 3 puntos del líder. Más allá de la clasificación, queríamos celebrar el estar en la Copa de la Reina con nuestro público.
Doncs això ho deia Joshua Pérez, tècnic del DSB Club Voleibol Sant Cugat, després d'aquesta important victòria 3-1 davant el Gran Canària. Doncs fins aquí aquest informatí. Recordin que es poden seguir al Twitter, al Facebook, a cugat.cat/esports i a cugat.cat també, i, evidentment, als diferents butlletins horaris. Que aquí anem a passar un molt bon dimarts i també una molt bona setmana. Adéu-siau.
Informatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
Us parla Joan García. Avui us parlem del santcugatenc Pablo Feu, advocat especialitzat en urbanisme i dret de l'habitatge. És l'autor de l'estudi jurídic que ha romput amb força en el debat sobre l'accés a l'habitatge. L'informe, encarregat pel Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, analitza si és jurídicament viable limitar la compra d'habitatges quan no es destinen a residència habitual. És una mesura que ja s'aplica en ciutats com Utrecht, a Holanda, i que podria tenir encaix en el marc constitucional espanyol. L'advocat defensa que la crisi d'habitatge actual no és només social, sinó també urbanística i fins i tot democràtica. Un diagnòstic ampliat on ciutats que s'estan buidant. L'informe de Feu parteix del següent diagnòstic. Les grans ciutats i el seu entorn estan patint un buidament sostingut del seu veïnat habitual a causa de la pujada del preu del lloguer i la compra. Aquesta tendència no s'està reequilibrant per si sola, perquè la demanda local s'ha vist substituïda per una demanda més global, més rica i més nombrosa. L'informe alerta que aquest procés comporta deslocalització, ja que milers de persones marxen a municipis més llunyans, generant a la vegada pujada de preus en cadena. El resum del problema, que s'està trencant l'estat del benestar i situant persones amb feina estable a la frontera de la pobresa. Aquest context constitueix, per ell, la causa objectiva que justifica la intervenció pública. El seu informe afirma que la situació actual està provocant una vulneració del dret d'accés a un habitatge digne. I l'altra notícia del dia ens porta a parlar del DSB Club Voleibol Sant Cugat, que està completant la millor primera volta de la seva història. Té 21 punts i encara falta una jornada per disputar aquest dissabte a les 7 de la tarda a la pista de la Barca Menorca, que és líder, les sancuatenques segones, a 3 punts del conjunt Balear. Sens dubte, una gran temporada per l'equip de Joshua Pérez, que ara mateix ja s'ha classificat per a la Copa de la Reina i que aspira en aquest 2026 a guanyar algun títol, ja sigui la Copa de la Reina o fins i tot la Lliga Iberdrola. Infopodcast, una coproducció de Ràdio Sant Cugat i de La Xarxa.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident. Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident. Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
A Ràdio Sant Cugat sona la música que mai no podràs oblidar. Torna-la a tocar, Sam. Un viatge nostàlgic a través de la música d'aquells temps. En Sam t'espera cada diumenge a les 6 de la tarda al 91.5 de la FM per tornar-la a tocar. Ràdio Sant Cugat.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Dimarts 9 de desembre comença l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Un dimarts que ja torna a l'activitat normal després d'un bon festiu per alguns, no per d'altres, però la informació que ha continuat aquest cap de setmana. I avui dimarts, 9 de desembre, començarem parlant del santcugatenc Pablo Feu. És un advocat especialitzat en urbanisme i dret de l'habitatge i és l'autor de l'estudi jurídic que ha irromput amb força en el debat sobre l'accés a l'habitatge. L'informe, encarregat pel Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, el PEM, analitza si és jurídicament viable limitar la compra d'habitatges quan no es destinen a residència habitual. És una mesura que ja s'aplica en ciutats com Utrecht, a Holanda, i que podria tenir encaix en el mercat constitucional espanyol. Coneixerem de bona prop aquest informe i també d'altres polèmiques, com per exemple l'escola La Mirada. En el programa L'Alcalde Respon, de Cugat Mèdia, d'aquesta casa, va parlar d'aquesta escola que de moment no s'està construint i posava en dubte en algun moment que tot anés bastant lligat a l'evolució, al creixement de la natalitat, ara mateix estancat a la nostra ciutat. La Fa la Mirada va sortir ràpidament criticant aquesta intervenció i l'alcalde Vallès també va dir la seva, dient ben clar que l'escola continuava endavant per aquest projecte. També ha parlat el soci de govern. Ja veuen, un enrenou amb el tema de La Mirada. Però nosaltres, el que dèiem, ens hem de centrar en aquest informe jurídic on l'advocat santcugatenc defensa que la crisi d'habitatge actual no és només social, sinó també urbanística i fins i tot democràtica. Parla de l'article 47 de la Constitució, que diu que les administracions han d'eliminar l'especulació en matèria d'habitatge i hi ha ciutats, ho afirma en aquest informe, que s'estan buidant. L'informe de Feu parteix del següent diagnòstic: les grans ciutats i el seu entorn estan patint un buidament sostingut del seu veïnat habitual. L'informe alerta que aquest procés comporta deslocalització, ja que milers de persones marxen a municipis més llunyans. També resumeix el problema d'aquesta manera. S'està trencant l'estat del benestar i situant persones amb feina estable a la frontera de la pobresa. S'han cuat un exemple de manual per feu. Diu que és un cas paradigmàtic del model que l'informe descriu: una ciutat amb alt atractiu, bona connexió i serveis de qualitat, que ha esdevingut un focus d'inversió i de pressió de demanda. I què proposa exactament aquest informe? Doncs defensa que la limitació és jurídicament viable sempre que es defineix així com una mesura temporal vinculada exclusivament a les zones declarades com atencionades per la llei d'habitatge.
Infomatí, la informació local des de primera hora.
I ara hem de parlar d'altres temes, per exemple, del CAR de Sant Cugat, on hi ha més de 400 esportistes del rendiment practicant tot tipus d'esport, cadascun amb les seves pròpies característiques. Una cosa que els uneix a tots ells, però, és el fet de poder comptar amb un bon acompanyament psicològic, i és que una bona gestió psicològica és molt important en l'esport del rendiment, per la gran quantitat d'hores que dediquen a la pràctica esportiva i l'exigència que hi va associada. Hem parlat amb Eduardo Amblar, membre del Departament de Psicologia del CAR, explica que l'objectiu dels professionals del departament és doble. D'una banda, garantir el seu benestar psicològic i, per l'altra, l'optimització del seu rendiment tant en l'entrenament com en la competició. Un departament del CAR que ja fa molts anys que acompanya en aquesta feina important mental i psicològicament dels esportistes.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
I el que us dèiem, aquest divendres, l'alcalde Josep Maria Vallès, al programa L'alcalde respon de Cugat Mèdia, doncs admetia per primera vegada que el projecte del nou edifici per l'Escola Mirada podria no tirar endavant si continua la tendència de descens de la natalitat al municipi. Dissabte hi havia resposta ràpida i contundent de l'AFA La Mirada, que va emetre un comunicat acusant l'equip de govern d'incompliments i maniobres dilatòries sistemàtiques. Josep Maria Vallès va insistir a assegurar que l'equip actual continua treballant per fer possible l'escola i va afegir que aquesta era l'única realitat. I el seu soci de govern, Esquerra Republicana, també va dir la seva, afirmant que van trobar el 2019 una escola a La Mirada amb mòduls i pendent de construir des de feia 10 anys. En 3 anys la vam ubicar on es podia construir, referent al projecte, licitant, adjudicant, iniciant les obres, però que estan aturades per sentència del jutge. També, Cisteró ha deixat ben clar que l'equip de govern, en aquest cas Esquerra Republicana, doncs que vol tirar endavant La Mirada, el més aviat millor, una escola completa i en les millors condicions possibles. I també ha dit que si aquest compromís, que és el pacte signat amb Junts, no es compleix, doncs que hi hauria trencament d'aquest mateix pacte de govern. I amb aquesta sintonia parlem d'esports, perquè cap de setmana, tot i el pont festiu, alguns han jugat. És el cas de l'Oxigen Patiu, que el Club Sant Cugat Femení, que perdia 0-4 davant del conjunt del Cerdanyola, en el derbi d'aquesta hoquei lliga femenina. Després també jugarà aquest dimecres davant l'Alpicat i dissabte la tornada de la VSA Cup a Portugal, a Gulpilares, a pista portuguesa, amb l'1-3 d'avantatge per l'equip de Borja Ferrer. Però també hem de parlar del DSB Club Voleibol Sant Cugat, que a falta d'una jornada per acabar la primera volta, ja classificat per a la Copa de Reina, suma 21 punts, la millor puntuació d'una primera volta, i encara falta el partit d'aquest dissabte a Menorca davant el líder. Les sancuatenques són terceres, empatades amb les segones, amb l'Eidelberg Canari, i a 3 punts únicament de la Barca Menorca. El darrer partit, 3-1, victòria davant del Gran Canària, i el tècnic Joshua Pérez satisfet pel bon joc de les seves jugadores i consolidar i compartir aquest dia gran amb l'afició.
Bueno, estamos muy contentos. El partido de ayer en casa fue un partido ya para reafirmar nuestro buen juego y nuestra capacidad de sumar victorias como locales, con el pabellón absolutamente lleno, no cabía nadie más, y desarrollando un gran juego que nos ayuda a 3 puntos del líder. Más allá de la clasificación, queríamos celebrar el estar en la Copa de la Reina con nuestro público.
Doncs això ho deia Joshua Pérez, tècnic del DSB Club Voleibol Sant Cugat, després d'aquesta important victòria 3-1 davant el Gran Canària. Doncs fins aquí aquest informatí. Recordin que es poden seguir al Twitter, al Facebook, a cugat.cat/esports i a cugat.cat també, i evidentment als diferents butlletins horaris. Que acabin de passar un molt bon dimarts i també una molt bona setmana. Adeu-siau.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
Us parla Joan García. Avui us parlem del santcugatenc Pablo Feu, advocat especialitzat en urbanisme i dret de l'habitatge. És l'autor de l'estudi jurídic que ha romput amb força en el debat sobre l'accés a l'habitatge. L'informe, encarregat pel Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, analitza si és jurídicament viable limitar la compra d'habitatges quan no es destinen a residència habitual. És una mesura que ja s'aplica en ciutats com Utrecht, a Holanda, i que podria tenir encaix en el marc constitucional espanyol. L'advocat defensa que la crisi d'habitatge actual no és només social, sinó també urbanística i fins i tot democràtica. Un diagnòstic ampliat on ciutats que s'estan buidant. L'informe de Feu parteix del següent diagnòstic. Les grans ciutats i el seu entorn estan patint un buidament sostingut del seu veïnat habitual a causa de la pujada del preu del lloguer i la compra. Aquesta tendència no s'està reequilibrant per si sola, perquè la demanda local s'ha vist substituïda per una demanda més global, més rica i més nombrosa. L'informe alerta que aquest procés comporta deslocalització, ja que milers de persones marxen a municipis més llunyans, generant a la vegada pujada de preus en cadena. El resum del problema, que s'està trencant l'estat del benestar i situant persones amb feina estable a la frontera de la pobresa. Aquest context constitueix, per ell, la causa objectiva que justifica la intervenció pública. El seu informe afirma que la situació actual està provocant una vulneració del dret d'accés a un habitatge digne. I l'altra notícia del dia ens porta a parlar del DSB Club Voleibol Sant Cugat, que està completant la millor primera volta de la seva història. Té 21 punts i encara falta una jornada per disputar aquest dissabte a les 7 de la tarda a la pista de la Barca Menorca, que és líder, les santcugatenques segones, a 3 punts del conjunt balear. Sens dubte, una gran temporada per l'equip de Joshua Pérez, que ara mateix ja s'ha classificat per a la Copa de la Reina i que aspira en aquest 2026 a guanyar algun títol, ja sigui la Copa de la Reina o fins i tot la Lliga Iberdrola. Infopodcast, una coproducció de Ràdio Sant Cugat i de La Xarxa.
FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Mentre em toqui la llum del sol, puc respirar sense ofegar-me. Si trobo un lloc on està sol,
he desitjat poder parlar sense paraules pel demà. He tingut por al despertar. Tampoc avui he pogut somiar.
Bye.
que fa que nosaltres, tu que ho saps tot, perquè deixem de dibuixar un miratge per demà. I tinc son.
Música a Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Notícies en xarxa, edició matí, amb Taís Trujillo.
Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que aquest dimarts es reunirà el Comitè Independent d'Experts en Bioseguretat designat per investigar l'origen del brot de pesta porcina africana a Catalunya. Seran els encarregats de fixar els criteris per fer una auditoria i decidir quins són els laboratoris que cal analitzar com a responsables d'una possible fuita del virus. Aquesta és, de fet, la principal hipòtesi amb què es treballa ara mateix, tot i que el govern demana prudència i que es deixi treballar els científics. De moment, el focus es manté amb 13 positius i no se n'han detectat de nous fora del radi de 6 quilòmetres a Cerdanyola del Vallès. En el terreny comercial s'obren noves escletxes després que Corea del Sud hagi acceptat tornar a importar porc més enllà del perímetre de control. La Unió Europea endureix la política migratòria i preveu centres de deportació fora dels 27 estats membres per estrangers amb ordres d'expulsió. Aval així les tesis del govern italià de Giorgia Meloni a Albània. Espanya hi ha votat en contra. El sindicat Metges de Catalunya convoca la vaga avui i demà tots els facultatius del sistema públic per exigir solucions al Departament de Salut a la sobrecàrrega assistencial i les plantilles insuficients. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, n'ha posat un exemple fa breus minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
Abans de la pandèmia, vostè demanava hora pel seu metge de capçalera i normalment les demores eren 24-48 hores. Ara, amb sort, és una, dos o tres setmanes. I això és bàsicament perquè els metges que estem a la sanitat pública cada cop en són menys, perquè hi ha una jubilació massiva de la generació boomer i perquè no s'estan reposant de la manera que s'haurien de reposar.
Catalunya viu un augment ràpid de casos de grip i els hospitals alerten de sobrecàrrega als serveis d'urgència, sobretot pediàtrics, tot just quan s'acosta l'època nadalenca, que és quan s'arribarà previsiblement al pic del virus. Juan Pablo Orcajada, que és el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar de Barcelona, ha parlat de les causes de la transmissió d'una de les principals variants actuals malgrat la vacunació.
I que és una variant que la vacuna no la cobreix tant com les altres variants. Això no vol dir que no l'estigui cobrint, però la capacitat que té de previndre els contagis és més baixa. Tot i que les persones que estan vacunades tenen menys risc de tenir ingrés hospitalari o de tenir un quadre més greu. És a dir, la vacuna protegeix contra la gravetat de la grip, però li costa més previndre els contagis. Per això s'està escampant a més velocitat que altres anys.
Élite Taxi crida avui a una aturada general del sector a tot Catalunya per denunciar el que considera com una competència deslleial per part de les plataformes de transport amb conductor, les conegudes com a BTC. Tenen previst ocupar al llarg del matí la Gran Via de Barcelona entre la plaça de Tetuán i el carrer d'Entença. I connectarem tot seguit en directe per veure quin ambient s'hi respira en les hores prèvies. I bon balanç d'ocupació d'aquest cap de setmana llarg, sobretot al Pirineu, coincidint amb l'inici de la temporada d'esquí. A les comarques gironines, el percentatge d'ocupació s'ha enfilat fins al 95%. A banda de l'esquí, un altre dels destins amb més demanda han estat les cases rurals. Anna Movilla és presidenta de Turisme Rural Girona i n'ha parlat al Notícies en Xarxa.
Nosaltres, bàsicament, tres nits han tingut... Quasi tothom de cases de turisme rural han fet un mínim de 3 nits, que és poder menys que altres vegades, però ha estat més alta l'ocupació. Sobretot Pirineu interior de Girona, nosaltres hem notat que hi ha hagut una ocupació molt alta.
En esports, el Barça rebrà aquesta nit l'Eintracht de Frankfurt en el retorn de la Lliga de Campions al Camp Nou després de 3 anys d'absència. Els blaugranes no poden fallar si volen seguir amb opcions de classificar-se entre els 8 primers i estalviar-se els play-offs. Ter Stegen rebrà avui l'alta mèdica i serà la novetat a la convocatòria, però Flick ha deixat clar que la titularitat continua sent per a Joan Garcia. I en cultura, l'Abadia de Montserrat culmina la celebració del mil·lenari amb una pregària i el Te Deum de Josep Oller. Han estat 15 mesos, amb més de 1.200 actes que s'han fet a Catalunya i també a l'exterior, amb celebracions a ciutats com Roma, París o Brussel·les.
Notícies en xarxa, edició matí.
Primera reunió aquest dimarts del comitè de 6 experts en bioseguretat que investigaran l'origen del brot de pesta porcina africana a Catalunya. Fixaran els criteris a l'hora de fer l'auditoria i determinaran quins són els laboratoris que cal investigar davant la possibilitat d'una fuita del virus. Aquesta és una de les principals hipòtesis amb què es treballa, però el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha demanat prudència i deixar treballar els científics. És una crònica d'Aide Robles, des de Lleida Televisió.
Un comitè de 6 experts en bioseguretat, coordinats pel director de l'IRTA, Josep Usall, lideraran l'auditoria de bioseguretat a aquest centre i altres centres de recerca de PPA per avaluar si hi pot haver potencial risc de fuita del virus. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha anunciat els seus noms aquest dilluns i quines seran les seves tasques.
Decidirà el pla de treball? Per tant, quins centres, quins protocols, quines instal·lacions, on hi pot haver un risc o què s'ha de comprovar, què no té sentit comprovar. En totes les investigacions obertes en PPA, penseu que Catalunya és una referència internacional en investigació en PPA. Per tant, en pesta porcina, per tant, seran els que decidiran. Tindran autonomia, suport logístic i tots els recursos necessaris perquè puguin fer la seva feina en base al seu criteri.
Ordeig també ha demanat prudència i deixar treballar els científics. Alhora ha confirmat que Corea del Sud ha acceptat tornar a exportar porc més enllà del perímetre infectat de 20 quilòmetres, a diferència de la Xina, que manté el veto a tota la demarcació de Barcelona. Pel que fa a les feines sobre el terreny, el conseller celebra que no s'hagin detectat nous positius fora del radi de 6 quilòmetres a Cerdanyola del Vallès. Es manté, per tant, la dada de 13 senglars infectats en aquests boscos.
Els agents rurals encarregats de pentinar la zona afectada per la pesta porcina africana asseguren que no han detectat cap persona als espais restringits durant aquest cap de setmana llarg. L'helicòpter, que fa 3 vols diaris, no ha registrat vulneracions del perímetre de 20 quilòmetres. És per això que agraeixen la col·laboració ciutadana, tot i que insten a continuar extremant la prudència. La vigilància s'està centrant en els espais naturals amb limitacions de moment fins al pròxim 14 de desembre, amb especial observació a Collserola, Montserrat i Sant Llorenç. Quico Rivera és sotsinspector d'agents rurals.
Agrair a la ciutadania el compromís que ha agafat en aquest aspecte. S'està respectant molt l'afluència amb els espais que no es poden accedir i des del cos d'agents rurals no podem fer una altra cosa que felicitar a la gent perquè està donant compliment a les mesures de prohibició i de restricció. Tot i això, doncs, no podem baixar la guàrdia.
Passant ara 8 minuts de 8:45 del matí, els estats membres de la Unió Europea han donat llum verda aquest dilluns al reglament sobre retorns que contempla la creació de centres de deportació fora de territori europeu per a migrants amb ordres d'expulsió a l'estil del sistema impulsat per govern d'Itàlia de Giorgia Meloni, Albània. Concretament, la normativa permetrà que els estats tanquin acords amb tercers països per tal d'establir aquests centres sota la condició que el país extracomunitari respecti les normes internacionals sobre drets humans i els principis del dret internacional, inclòs el de no devolució. La iniciativa s'ha aprovat amb el vot a favor d'una majoria d'estats membres, mentre que Espanya ha votat en contra. Fernando Grande Marlaska i Elma Saif, ministres de l'Interior i d'Inclusió, respectivament, han defensat aquesta posició.
No conjuga sustancialmente lo que debe ser un respeto al derecho internacional y también en concreto a los valores de la Unión Europea, con lo cual nuestra posición en ese sentido será negativa.
España es buena prueba de que es perfectamente compatible una gestión eficaz de la política migratoria sin perder de vista el poner en el centro los derechos humanos.
I en l'àmbit de la política espanyola, el Consell de Ministres d'aquest dimarts aprovarà el cessament d'Antonio Hernández com a director de coordinació política del gabinet de Pedro Sánchez. La destitució arriba després que alguns mitjans l'hagin assenyalat per haver protegit Francisco Salazar, exalcàrrec de la Moncloa, que va ser cessat el juliol arran de denúncies de membres del PSOE que asseguren que els hauria fet comentaris sexuals inadequats. El Partit Popular ja ha avançat que citarà Salazar perquè comparegui al Senat i doni les explicacions pertinents.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Elite Taxi convoca aquest dimarts una aturada general del sector a tot Catalunya per reclamar a la Generalitat que acceleri la tramitació de la nova llei del sector. L'objectiu del sindicat és paralitzar el servei a punts estratègics com aeroports i estacions de trens i d'autobusos i han previst ocupar al llarg del matí la Gran Via de Barcelona entre la plaça de Tetuán i el carrer d'Entença. els nostres companys Lluís Sánchez i Anna Ruiz ja són a la Gran Via de la capital catalana per seguir de prop aquesta protesta dels taxistes. Anna, bon dia.
Bon dia, Tais. Tot i que l'aturada arrencarà a les 10 del matí, d'aquí uns minuts, a partir de les 9 del matí, els primers taxis arribaran al punt on ens trobem en aquests moments. És Gran Via amb Bailén. Quina és la idea? La idea de l'Elite Taxi, l'entitat que promou aquesta aturada, és la d'anar omplint la Gran Via durant els següents minuts, també omplir Passeig de Gràcia i col·lapsar d'aquesta manera el centre de la capital catalana. I amb Tito Álvarez, ell és portaveu de l'Elite Taxi. Tito, bon dia.
Bon dia.
Volem conèixer quines són les raons de fons d'aquesta aturada, Tito, perquè la llei del taxi ja és al Parlament. Llavors, quines són les vostres raons?
Bueno, hay tres motivos. El primero es castigar la multireincidencia de las VTCs, porque todo el mundo se queja de que cuando hay un ladrón que roba, lo meten en el calabozo, sale y tiene muchas detenciones y sigue robando. Pues nosotros nos pasa lo mismo, pero con las VTCs. Al final las paran, se las lleva la grúa, pagan, pero luego siguen robando. Y al fin, no, nos siguen metiendo la mano en el bolsillo de manera ilegal a los taxistas. Esto es multireincidencia, entonces tiene que llevar la revocación de la autorización y la pérdida de honorabilidad. Esa es una. Luego el despliegue de las policías locales por todo Cataluña para hacer cumplir la ley existente y luego tomar una posición de fuerza respecto a esta ley que ahora está en el periodo de enmiendas y que sabemos que Uber y muchos sectores económicos que está subvencionando por debajo están cogiendo una posición de fuerza. Entonces, bueno, estos son los tres motivos.
I tot s'entén llavors que el que voleu és més celeritat en la tramitació de la llei, però quin és el planning també previst per aquest matí? Perquè a més de col·lapsar Gran Via, Passeig de Gràcia, teniu previst una assemblea de taxistes, sí, i després una possible concentració.
Sí, ahora cortaremos a partir de las 9 de la mañana, se empezará a llenar toda la Gran Vía. Cuando lleguemos al Paseo de Gracia, llenaremos todo el Paseo de Gracia en las dos direcciones, siempre dejando dos carriles de emergencia y para los autobuses, y haremos una gran asamblea al lado de la Plaza Cataluña y allí decidiremos qué es lo que vamos a hacer.
Tito, ¿y todo acabará a las 4 de la tarde?
A partir de las 4 de la tarde ya habrá servicio otra vez. Y el paro está en media Cataluña, ¿eh? En las cuatro capitales de provincia, todas las provincias, Tarragona, Barcelona, Lleida y Girona, y toda la costa desde Figueras hasta Tarragona, para entera la costa, y Sabadell y el Vallès.
Tito Álvarez, portaveu d'Elite Taxi, moltes gràcies per atendre'ns a la xarxa. Ja sabeu, a partir de les 10 del matí comença aquesta aturada de taxistes, però tal com ens explicava Tito Álvarez ara mateix, el col·lapse de Gran Via començarà d'aquí uns minuts. A partir de les 9 arriben els primers taxis i Elite Taxi confia aconseguir uns 2.000 vehicles que seran capaços de col·lapsar tant Gran Via com a Passeig de Gràcia.
Anna Ruiz, companys de la xarxa, gràcies per aquesta connexió en directe. Bon dia.
Notícies en xarxa. Connectats al territori.
El sindicat Metges de Catalunya ha convocat una nova vaga avui, demà i dues jornades més al gener. Reclamen un règim laboral propi per a facultatius, reducció de la sobrecàrrega de feina i millores en l'assistència. La vaga arriba en un moment en què hi ha un nombre elevat de contagis de la grip i això s'està deixant notar a les urgències hospitalàries. En declaracions fa uns minuts aquí al Notícies en xarxa, Xavier Llaunar, que és secretari general de Metges de Catalunya, critica la deriva que ha agafat la sanitat pública i sobretot el Departament de Salut per deixadesa de funcions.
Perquè metges n'hi ha. El que passa és que metges que vulguin treballar en les condicions que està oferint el Departament de Salut, no. I el Departament de Salut, amb tota la bronca que s'està produint a nivell estatal amb l'Estatut Marc i tot això, ha deixat molt clar que té una sèrie de competències transferides però que a hores d'ara no les exerceix. Per exemple, té potestat plena per poder abolir les guàrdies de 24 hores. Són torns d'atenció continuada a full, a 100%.
Amb l'arrencada de l'onada de la grip, Catalunya viu un increment ràpid de casos i els hospitals alerten de sobrecàrrega als serveis d'urgència, sobretot en pediatria, i es preveu que l'afectació màxima entre adults sigui d'aquí a 15 dies, en ple Nadal. En declaracions fa uns minuts aquí, al Notícies en xarxa, el cap de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar, Juan Pablo Orcajada, ens ha parlat del virus que circula aquest hivern i que és molt més contagiós que els d'altres anys. Es tracta de la variant K de la grip, una soca menys reconeguda pel nostre sistema immunològic i, per tant, més transmissible.
i que és una variant que la vacuna no la cobreix tant com les altres variants. Això no vol dir que no l'estigui cobrint, però la capacitat que té de previndre els contagis és més baixa. Tot i que les persones que estan vacunades tenen menys risc de tenir ingrés hospitalari o de tenir un quadre més greu. És a dir, la vacuna protegeix contra la gravetat de la grip, però li costa més previndre els contagis. Per això s'està escampant a més velocitat que altres anys.
Bon balanç d'ocupació, aquest pont de la Puríssima, tant el Pirineu Lleidatà com el Gironí, coincidint amb l'inici de la temporada d'esquí. Les estacions lleidatanes han venut més de 56.000 forfets i s'ha assolit un 80% d'ocupació. A les comarques gironines, el percentatge d'ocupació s'ha enfilat fins al 95%. A banda de l'esquí, un altre dels destins amb més afluència a tot Catalunya han estat les cases rurals. Anna Movilla és presidenta de Turisme Rural Girona i Joaquim Alsina és director de l'Associació d'Estacions d'Esquí de Muntanya de Catalunya. Tots dos han parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
Nosaltres, bàsicament, tres nits han tingut, quasi tothom de cases de turisme rural han fet un mínim de tres nits, que és poder menys que altres vegades, però ha estat més alta l'ocupació. Sobretot Pirineu interior de Girona, nosaltres hem notat que hi ha hagut una ocupació molt alta.
Les expectatives que tenim aquesta temporada a hores d'ara són molt bones i això, esperem, estem tots animats, clients i escoltadors. Hi ha hagut una venda molt important, ja he comentat la xifra fa un moment de Lleida, no tinc la xifra exacta encara de Girona, però vaja, vull dir, ha estat molt, molt ple tots els dies, sobretot dissabte i diumenge.
I n'hi ha que ho han aprofitat per anar de compres i Barcelona ha viscut aquest pont de la Puríssima una gran afluència de públic als eixos comercials, als carrers plens, les botigues obertes i ambient nadalenc, que han marcat el segon cap de setmana de la campanya de Nadal. En parlem amb el president de Barcelona Comerç, el senyor Pròsper Puig. Senyor Puig, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Com ha anat? Quin balanç en fan?
La veritat és que ha anat bé. Ja van haver l'últim cap de setmana de novembre i aquest també. La veritat és que, sobretot dissabte, que quasi totes les botigues era com un dia normal tot obert, per tant, jo crec que ha anat bé. Sí que és veritat que els eixos que representem nosaltres, que no són els, podríem dir, l'hipercentre de Barcelona, nosaltres mateixos acabo d'explicar que la gent se l'ha anat, per tant, la gent dels barris el que ha fet normalment és anar-se'n cap a segones residències o cap a la muntanya o a buscar el tio, no? Uh-huh. Per tant, sí que és veritat que el centre de ciutat ha estat molt ple, tenim alguns eixos del centre de ciutat que els han anat molt bé. Els més perifèrics, podríem dir, més de barri, la nostra campanya de Nadal comença avui.
Avui comença la campanya de Nadal, els establiments comercials més de barri.
Sí, cada any es passa el mateix, és a dir, hi ha aquest impàs entre el 6 i el 8 i després el dia 9 tothom a córrer perquè d'aquí 15 dies és Nadal.
Clar. De tota manera, aquest cap de setmana llarg ha caigut el dissabte en festiu, també dilluns en festiu, els establiments d'aquests eixos comercials de barri han obert alguns dels dos dies o han optat per esperar-se?
Sí, no, el dissabte estava tot obert. Dilluns ja va ser diferent, ahir ja va ser diferent, però ja et dic, esperem una campanya molt bona perquè ha començat molt bé. La veritat és que novembre, ja podríem dir l'última setmana, ja va ser molt bona i les expectatives que hi ha és això, que continuï fins al dia, com a mínim, el 7 de gener.
S'han dut a terme també, i com han ajudat, aquestes activitats de dinamització consistent a la il·luminació, per exemple, també les fires, les activitats familiars, activitats nadalenques, en eixos comercials...
Això és molt important. Hem de fixar els nostres veïns, que la majoria són els nostres clients, en el nostre territori. I això ajuda molt. Si hi ha esdeveniments pels nens, això és el que porta més les famílies a quedar-se al seu lloc d'origen i, bueno, i a fer aquestes activitats a prop de casa, que això es beneficia molt, evidentment.
Pel que fa a les ganes i a la intenció dels consumidors de més enllà d'anar a passejar, d'anar a mirar, d'anar a veure botigues, de comprar, no sé si estan observant vostès en aquest inici de la campanya de Nadal una certa contenció en la despesa o no?
Jo crec que el problema és la renta disponible, no la contenció de la despesa. Tothom voldria gastar més del que pot, no? Ja, tot i així, per Nadal tothom fa un esforç, no? Això ho hem vist ja altres anys. La campanya Nadal serà bona. Nosaltres el que ens preocupa més el post-Nadal, per justament això que et deia, no? La capacitat d'endeutament de la gent és la que és i la renta disponible també, no? Nosaltres per això sempre reivindiquem millors sous i millor renta disponible per a la gent perquè pugui tenir més despesa.
Pròsper Puig, president de Barcelona Comerç, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé aquesta campanya. Fins a la propera.
Sí. Vinga,
una altra. Adéu. I abans dels esports us expliquem que el Departament de Territori ha instal·lat al Baix Empordà 4 noves boies oceanogràfiques amb l'objectiu d'aprofundir en el coneixement de l'àmbit marí en els parcs naturals de la zona. Porten incorporades un conjunt de sensors que proporcionen dades sobre la salinitat i la temperatura de l'aigua al corrent marítim o al vent. Dues de les boies s'han col·locat a les Illes Medes. És una crònica de Joan Parareda des de la televisió Costa Brava.
A partir de les dades que ofereixen els sensors, es pot fer un seguiment més acurat de l'espai. A més, permeten obtenir més dades per a investigacions sobre l'entorn marí del mar Mediterrani. D'aquests aparells, n'hi haurà dos a les Illes Medes i dos més a l'Alt Empordà. Les quatre boies són de color groc i tenen un flotador de l'estòmer de 2,4 metres de diàmetre i superestructura d'alumini marí. Tenen integrat una balisa LED, suport pels panells solars, un reflector de radar i incorporen un sistema de seguretat i d'alimentació. Una de les dues boies que s'ha instal·lat a les Illes Medes també incorpora un sensor per conèixer la turbulesa de l'aigua i la quantitat de matèria orgànica. Ho fa a partir d'un sensor pioner que fins ara no s'havia fet servir mai a Catalunya. Al mes de març es complementaran els treballs amb la instal·lació d'un sistema de boies perimetrals a l'àmbit marí del Parc Natural del Cap de Creus, dels Aiguamolls de l'Empordà i del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Durant més de mig segle, aquestes dades de l'entorn marí del Baix Empordà les recollia el meteoròleg Josep Pasqual des de l'Estartit.
Falten 8 minuts ara perquè siguin les 9 en punt del matí. Repassem tota l'actualitat esportiva. Cristina Álvarez, bon dia. La Champions torna avui al Camp Nou, eh?
Sí, primer partit de la màxima competició europea a l'Estadi Blaugrana després de 3 anys d'absència. A les 9 de la nit, el Barça rep l'Eintracht de Frankfurt sense marge d'error per continuar mantenint opcions de ser entre els 8 primers i, per tant, estalviar-se al play-off. Després de l'empat amb el Bruges i la derrota contra el Chelsea, l'equip és 18è a 3 punts de les posicions d'accés directe als vuitens. Els bons resultats a la Lliga i la recuperació d'efectius, però, fan que l'equip arribi carregat de confiança davant un conjunt alemany que és 28è a la Champions i 7è a la Bundesliga. Hansi Flick confia en que l'equip mostri la millor versió per sumar una victòria.
I'm happy at the moment about the...
Estic content per la qualitat que tenim i el nivell a què estem jugant. És positiu, però evidentment sempre volem millorar, entrenar per seguir creixent. Crec que tenim més potencial.
I think we have also a lot of potential more. I think for everyone was a dream to come back and play in new Camp Nou.
Per a tothom va ser un somni tornar a jugar al Camp Nou i també és important per a la Lliga de Campions. Crec que és un partit realment important per a nosaltres. Hem de guanyar. Necessitem els 3 punts i volem mostrar el nostre millor nivell.
We want to win 3 points. We also want to show our best level.
La novetat a la convocatòria serà probablement el retorn de Ter Stegen 4 mesos després de passar pel quiròfan per una lesió a l'esquena. El porter ja fa una setmana que entrena amb el grup i tot apunta que avui rebrà l'alta mèdica. Tot i tenir disponible l'alemany, però el tècnic ha deixat clar que la titularitat continua sent propietat de Joan Garcia. Avui també se sortejaran els 16ens de final de la Copa del Rei amb el Barça com a únic equip català. Els blaugranes, juntament amb els altres participants de la Supercopa, s'incorporen en aquesta fase de la competició que es disputarà entre el 16 i el 18 de desembre. Els de Flick començaran la defensa del títol contra un equip de la segona o la primera federació en una eliminatòria partit únic. Els possibles rivals són l'Atlètic Balears, Butxí del Nàstic i l'Espanyol, l'Aldenc, el Guadalajara, el Múrcia, el Talavera de la Reina i l'Ourense. El sorteig començarà a la 1 del migdia. El bon moment que viu l'Espanyol a la Lliga amb l'equip 5è en places europees ha esperonat l'afició. En l'any del 125è aniversari de l'entitat s'ha establert un nou rècord de socis superant els 37.000 amb 31.000 abonats. És la xifra més alta que assoleix el club des de la temporada 2018-2019. Amb aquests números l'Espanyol se situa com el 8è club de la Lliga amb més abonats. I el tancament de la jornada 15 a primera ha deixat el Girona encara més lluny de la salvació. La victòria de l'Osasuna davant el Llevant, després de la desfeta dels blanquivermells contra l'Elx, ha situat l'equip a 2 punts de la salvació. Qui marca la permanència és el Mallorca, amb 14 punts, mentre que els gironins, amb 12, tenen per sota l'Oviedo i el Llevant. El proper partit dels de Michel serà divendres contra la Reial Societat, que 4 punts per sobre del Girona també lluita per allunyar-se de la zona perillosa de la taula. Situació complicada ha quedat el Girona, de moment a 2 punts de la salvació.
Veurem. Gràcies, Cristina. Fins demà, que vagi,
que vagi bé.
I nosaltres, en plana cultural, us expliquem que l'abadia de Montserrat ha posat fi a la celebració del mil·lenari amb una pregària i el Tedeum de Josep Oller. La interpretació d'aquesta peça ha anat a càrrec de l'Escolania, l'Orfeo Català, l'Escola Cantorum i l'Orquestra Simfònica del Vallès, que han contribuït a posar el punt final als actes del mil·lenari de l'abadia. Han estat 15 mesos, amb més de 1.200 actes que s'han fet a Catalunya i també a l'exterior, amb celebracions a ciutats com Roma, París o Brussel·les. La Basílica de Santa Maria de Montserrat ha estat l'escenari de la clausura de la celebració amb una pregària, com dèiem, d'agraïment oral per aquests 1.000 anys de vida. Amb aquesta peça musical ens acomiadem. Fins demà.